comencem amb música de jazz i això ja és premonitori. Parlarem, entenc, Víctor, de música, del cinema, i no de qualsevol música, sinó del jazz.
Certament, avui parlarem doncs, del jazz en el cinema, com el tractament que ha tingut el jazz en el cinema. Se n'han fet moltíssimes pel·lícules amb el jazz a dintre, o parlant del jazz, o de músics de jazz. Els dos llenguatges expressius han coincidit moltes vegades, en diferents ocasions, però divergeixen en el fet que mentre el cinema requereix doncs, molta planificació, una pel·lícula no s'improvisa, i a més intervé molts equips de persones, en canvi el jazz és doncs, bé, la improvisació.
Gairebé
no?
El contrari.
Sí, exacte, és el contrari, són dos mons completament diferents, però està molt bé que es trobin. I avui en parlarem una mica d'aquestes pel·lícules. Hi ha molta música de jazz, per exemple, a les pel·lícules de Woody Allen.
Perquè ell és fan,
exacte, no?
De fet, toca el clarinet.
Sí, i després pel·lícules doncs, que també parlen de jazz, com Bird, de Clint Eastwood, al voltant de mitjanit, de Bertrand Tavernier, que són pel·lícules meravelloses. Nosaltres parlem de pel·lícules d'aquest estil, per exemple, però hi hem obert amb la banda sonora de la pel·lícula de Cotton Club de l'any 1984, de Francis Ford Coppola, que la protagonitzava en Richard Gere, i aleshores ara escoltarem un fragment del film El trompetista, de l'any 50, de Michael Curtiz, amb Kirk Douglas, Lauren Bacall i Doris Day, i també sortia el músic Hoagy Carmichael. Aquesta pel·lícula, El trompetista, narra la vida de Vix Beiderbecke, que era un nen prodigi de pares alemanys, molt amant de Ravel, de músics clàssics com Ravel, Stravinsky, Debussy, i que tenia doncs, un futur esplendorós, vull dir, perquè era un geni. I resulta que bé, va caure atrapat en el món de l'alcohol, com tants altres artistes, i va morir molt jove, només tenia 28 anys.
¿Estás intentando esquivarme?
No.
Solo te veo cuando estamos trabajando.
Sí, es que he estado muy ocupado.
Sí, con ese trompetista.
¿Quieres explicarme lo que estás insinuando?
Oye, Smoke, ¿por qué no tocamos algo a nuestro aire?
Estás loco.
Vamos, solo cambiaremos un poco el ritmo. Tú, yo y un par de chicos, ¿eh?
Ya me han despedido antes. Podéis descansar todos menos Frank, Ralph, Jack y tú, Jim. Venid aquí.
¿Qué vais a hacer?
Divertirnos un poco.
¿Vais a tocar jazz?
Puede ser.
A alguien no le va a gustar.
Acabaremos antes de que Chandler vuelva.
Eso espero.
¿Qué vamos a tocar?
No lo sé.
¿Qué tal Get Happy?
Está bien, como tú quieras.
Empieza tú, Smoke, y a ver qué pasa.
¿Qué va a pasar? Lo que te estás buscando.
Parlàvem ara d'aquests actors que tenien un paper al trompetista, però Kirk Douglas, allà surt interpretant amb la trompeta, jo crec que ell no en devia saber de tocar-la.
No, gaire.
I qui era el músic real que s'hi doblava?
Sí, no en sabia. El músic real era en Harry James, que era un gran
aquest.
Real músic, molt bo. Ell tenia una orquestra, una big band, no? I Sinatra havia cantat amb ell, amb l'orquestra de Harry James. I parlant justament de big bands, cal parlar de l'orquestra de Glenn Miller. Miller va morir prematurament, només tenia 40 anys, l'any 44, i 10 anys després, el 54, el director Anthony Mann va fer una pel·lícula sobre la seva vida amb el seu actor predilecte, que era el James Stewart. I aleshores doncs, la pel·lícula es deia La història de Glenn Miller. Aquí a l'estat espanyol es va estrenar amb el títol de Música i Làgrimes. I en el film apareixien molts músics, apareixia Louis Armstrong, Gene Krupa, Lionel Hampton i la cantant Paula Kelly. A la dona de Miller no li va agradar aquesta pel·lícula, no, i va tenir moltes discussions amb el tractament que el director Anthony Mann donava de la figura del seu marit.
Glenn Miller va morir i aquesta mort sempre ha estat una mica misteriosa. De fet, el seu avió va desaparèixer durant la Segona Guerra Mundial sobrevolant el canal de la Mànega, però hi ha gent que diu que allò no va anar així.
Sí, són llegendes urbanes que també afecten a músics, actors, bé, o músics com
Elvis,
com Elvis Presley, actor, cantactor, jo en diria cantactor.
Sí, aquesta barra, artistes, sí, en definitiva,
no? Sí, artistes,
no?
James Dean, uh-huh, i la Marilyn Monroe, etc., oi? Walt Disney, i Glenn Miller és express de tot això. Hi ha una llegenda urbana que diu que el seu germà petit afirmava que en realitat Glenn Miller no havia mort en l'accident d'aviació, sinó en un hospital a causa d'un càncer de pulmó, perquè Miller fumava moltíssim, com un carreter. I que, que no era veritat, doncs, que que hagués mort d'aquella manera. El que passava és que, segons diu aquesta llegenda, doncs Miller no volia morir en un llit d'hospital.
Més val una mort èpica.
Sí, ell volia morir com un heroi. No. I aleshores, doncs, esclar, quedava bé, doncs, que enmig del conflicte mundial i tot això, doncs, ell morís en un accident d'aviació. Aquesta cançó que ara, aquesta peça que estàvem escoltant de Pennsylvania 65,000, és que el número aquest era el número de telèfon de soltera de la seva dona, quan ella va trucar per dir-li que si volia casar-se amb ell i tot això. I llavors li va dedicar aquesta peça.
Aquesta peça.
Sí. Un altre film sobre el món del jazz és Paris Blues, del 57, de Martin Reed, amb Paul Newman, Sidney Poitier, Joan Woodward i Diana Carroll, i també Louis Armstrong. Mostra uns músics nord-americans en el París de l'existencialisme, amb els famosos locals nocturns i les boats de Saint-Germain-des-Prés, on hi havia, doncs, Juliette Gréco, Boris Vian, tots aquells artistes de l'època, i en Sartre, i en la Simone de Beauvoir.
Encara hi ha un munt de galeries a aquesta zona.
Sí, ara, clar, allò, clar, encara queda algun local d'aquells mítics, eh? I la pel·lícula era en blanc i negre. I aleshores la banda sonora estava composta per Duke Ellington i Billy Strayhorn.
Si dèiem que Kirk Douglas possiblement no era el trompetista, val la pena dir que aquí ni Paul Newman pogués tocar el trombó, ni que la Sidney Poitier fos la saxofonista.
No, tampoc. Tampoc, no arribaven a tant. Paul Newman el va doblar, a tots dos els van doblar Murray McKeown i Paul Gonsalves. El primer, aquest Murray McKeown, era un trombonista canadenc que havia treballat amb orquestres de Duke Ellington i de Tommy Dorsey i que havia aparegut ell en algunes pel·lícules, la seva imatge. I una de les pel·lícules on havia aparegut era precisament la història de Glenn Miller, de la que hem parlat abans, sí. I pel que fa a Paul Gonsalves, el que doblava musicalment a Sidney Poitier, tenia un historial molt bo al costat de Duke Ellington, de Count Basie i de Dizzy Gillespie. I una altra pel·lícula a tenir en compte és The Five Pennies. Aquí es va estrenar amb el títol de Tu mano en la mia, del 59, de Melville Shalvelson, sobre la vida del trompetista Red Nichols, un home que la seva orquestra, aquest Red Nichols, havia tingut a Glenn Miller com a instrumentista, i a Benny Goodman també, déu-n'hi-do. Un dels moments brillants i més memorables d'aquesta pel·lícula és aquell en què Louis Armstrong i Danny Kaye doncs fan una versió humorística del tema When the Saints Go Marching i evoquen els músics que acompanyaran els sants al paradís.
When the saints go marching in,
oh, marching in.
When the saints go marching in,
oh, yeah.
I wanna be,
oh,
in that number.
Oh,
when the saints go marching in. And when the saints,
oh, when the saints
go marching in,
go marching in. Who's gonna play all day when the saints go marching in?
Well, Louie, I'll explain that now. The mostest and the greatest,
from the oldest to the latest,
gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louie, what about Brahms?
He laid no bomb.
And Chopin?
Solid man. And Bach, that great old master?
Yeah, that great old master was a gasser.
Yes, but Mozart the most with all he had,
with the symphonies and operas and all that jazz.
When the saints go marching in.
Déu-n'hi-do. quins moments que ens ha donat aquesta unió del jazz, sí, i el cinema per apropar-lo a través de la gran pantalla de les pel·lícules a tots els públics. Ara bé, si abans parlàvem d'actors que havien d'haver estat doblats, aquí afortunadament vam poder gaudir de la veu de Louis Armstrong i de la Danny Kaye.
Sí, sí, fantàstic, és una meravella. És certament, per bé que Danny Kaye no tocava la trompeta, i va ser el mateix Red Nichols qui l'ha doblat, justament. Aquí eren ells, no? Són les seves veus. Avui tancarem amb la veu d'Ella Fitzgerald, interpretant la cançó Misty, de Earl Garner, de l'any 71, que Clint Eastwood, quan ell va debutar com a director amb una pel·lícula que es deia Play Misty for Me, aquí es va titular Escalofrío en la noche, ell feia un locutor de ràdio d'una ràdio petita de Carmel, que és el seu poble, del qual ell després seria alcalde, i tot sovint cada nit rep una trucada d'una dona misteriosa que li demana que posi Misty per ella. Play Misty for Me.
Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on, and it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own. When I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too